Bon vespre i benvinguts una setmana més a la Tertúlia Proscrita. Avui amb Josep Costa. Bon vespre.
Bon vespre.
I recuperem Albano Dante Fachín de forma online. Bon vespre, Albano.
Hola, bon vespre, Txell. Encantat de tornar a ser. M'hauria agradat ser presencialment perquè avui és l'última tertúlia del curs, en principi, però no pot ser, no per res de dolent, però no puc venir fins a Barcelona. I, bueno, espero que puguem online, igualment, fer petar la tertúlia.
I tant. Ja us ha fet aquí un spoiler, l'Arbano. Última de la temporada. Comencem l'última tertúlia de la temporada? Doncs comencem. I acabem temporada sense nou president de la Generalitat i amb tot molt obert per no tenim ni un candidat que es vulgui presentar a un ple d'investidura, perquè aquesta setmana hem tingut una cosa excepcional, que és que s'ha començat el compte enrere per aquests dos mesos d'aconseguir un possible candidat a la presidència de la Generalitat, però sense que ningú s'hagi presentat en el ple d'investidura. Ara em direu, ja ens has preguntat 50.000 vegades, però crec que siguent l'última temporada no podem marxar sense parlar d'això, sense dir què creieu que passarà, tindrem investidura, hi haurà com a mínim un ple d'investidura. L'Albano va aixecar el dit com dient, tinc moltes coses a dir, que la setmana passada no vaig venir.
Sí, escolta'm, no, Txell, has dit una cosa, has dit, acaba la temporada i no tenim president.
No, sí que tenim president, perdó, en la funció sí, però no tenim nou president.
Aquí està, però jo recordo que vam acabar la temporada passada dient la propera temporada serà la caiguda, serà la que veurem la caiguda del governet. Que és com en Costa se referia al govern que finalment ha caigut. Ja sé que el nostre negociat no és fer prediccions, però vull recordar que fa relativament poc, quan va acabar la temporada anterior o quan va començar aquesta, d'aquesta tertúlia, vam dir, escolta'm, estem al principi del final d'aquesta etapa, d'aquest governet que ens esgarrifava durant aquest temps. Doncs ara que acaba la temporada vull reivindicar no tant que l'hem encertat, sinó en el sentit de que el país fa la seva feina, el país evoluciona, la gent i la vida política és més forta i el país és més fort que els que volen inventar segons quines triquiñuelas que en fi, que tenien els dies comptats. I ho vam dir i efectivament ha passat.
Jo crec ara, que no sé si permet, però que t'interrompi, després et permetré que m'interrompis tu a mi. Jo crec que en el negoci de les prediccions no hem anat malament, no?, aquesta temporada i tot plegat. He de dir una cosa, jo hauria preferit equivocar-me amb la majoria de prediccions, perquè la gent després ens diu, oh, però és que sou uns derrotistes, sou uns pessimistes. No, el que fem és dir que si les coses es fan malament, les coses aniran malament. I, diguéssim, bé, a mi em sap greu quan veig un tren que ens atropellarà i dic, que ve un tren, ens atropellarà, em sap greu tenir raó, em sap greu encertar-la, preferiria no fer-ho si ens ha atropellat el tren. Ara, escolti'm, s'acaba el curs, s'acaben els desastres, jo crec que encara pot sortir alguna coseta més, diguéssim, que acabi d'escampar una mica totes les estelles d'aquesta desfeta, però ara ens ve l'estiu, podem fer balanç, podem tornar al setembre amb la diada, amb molta més força i amb les idees molt més clares, perquè jo crec que som en un final d'etapa, s'allarga una mica més del compte, però som en un final d'etapa, és a dir, ja no queda gaire cosa, diguéssim, per posar de manifest aquest final d'etapa.
I us atreviu a fer aquesta predicció de, és a dir, quan tornem al setembre sabrem que anem a eleccions, o és a dir, anem a eleccions el 13 d'octubre o hi haurà un nou president, ja sigui Illa o Puigdemont?
Ara en parlarem, però jo deixa'm una mica insistir en el fet que vam acabar la temporada dient estem a les portes del final de la caiguda d'això que en Josep sempre ha dit el governet. Això no era derrotista, al contrari, en certa manera era esperançador, perquè som molts els que creiem que per aquell camí que portava aquell governet no anàvem enlloc. Per tant, quan més aviat passés, millor. Per tant, vam acabar la temporada dient estem bé, la propera temporada veurem la fi del governet i deixeu-me, i insisteixo, no vull jugar a les prediccions perquè sí, però deixeu-me dir una cosa, abans de parlar de si tindrem president o no. Jo crec que la propera temporada serà la temporada on veurem renéixer el moviment independentista. Després m'explicaré en més detall, però crec que si la temporada aquesta era la que veuríem al final d'una etapa molt molesta, molt desencoratjadora, jo crec que la temporada que ve el que veurem és el renaixement del moviment independentista. Quan dic el renaixement del moviment independentista, no estic parlant d'escons, no estic parlant del Parlament de Catalunya, estic parlant d'algo més profund que, i aquí sí que no és predicció perquè és el que passarà i punt. La gent independentista a Catalunya no ha desaparegut. I d'una manera o d'una altra això es tornarà a demostrar, facin el que facin els polítics, sigui Salvador Illa president o no, i per tant jo després tinc alguns apunts, algunes idees que potser poden ajudar a expandir el que estic dient, però jo crec que la temporada que ve és el del renaixement del moviment independentista amb força, amb contundència i amb feina a fer.
Doncs després ho parlem.
Tu com ho veus, Costa?
No, a veure, jo crec que abans dèiem final d'etapa dolenta, una etapa de reculada, una etapa de renúncies, una etapa de desunió, una etapa d'errors, una etapa en què preferiríem oblidar pràcticament tot el que s'ha fet, no? Amb l'excepció, crec jo, de la lluita de la gent, no? De moltíssima gent que ha picat pedra al carrer, amb l'excepció de la lluita de l'exili, que va durar uns anys i mentre durava ens donava victòries, ara ja s'ha acabat aquesta lluita, s'ha tornat, diguéssim, s'ha optat per tornar al corralet de la justícia espanyola i allà ara hi ha una altra lluita, que ja veurem com acaba. Però bé, jo crec que això ja té absolutament els dies comptats i crec que la gent està ja preparada per assumir el comandament una altra vegada, per assumir que només tindrem allò que puguem guanyar amb les nostres mans, que amb les institucions no hi podem comptar, que no sé què passarà amb el Parlament i amb la Generalitat, si hi haurà govern o hi haurà eleccions. El que sabem és que d'aquesta desfeta dels partits independentistes no en sortirà un govern independentista, no en sortirà un govern que faci la independència. L'impuls nou que ha de sortir cap a la independència ha de sortir de baix, ha de sortir de la gent i ha de passar per damunt en aquests partits que han protagonitzat tota aquesta etapa negra, fosca de l'independentisme dels últims 6 o 7 anys.
Doncs com que veig que aquesta pregunta de si hi haurà president o no, no me la voleu acabar de respondre.
Jo sí.
Vinga, sí. Que jo ja no m'atreixo a fer-la una tercera vegada.
No. Diguéssim, algú podrà dir, ostres, que optimista ve avui l'Albano, que diu que el curs que ve serà el gran renaixement del moviment independentista, però no és una qüestió d'optimisme, és una qüestió de que, des d'un punt de vista electoral, ara mateix, no hi ha cap horitzó bo per l'independentisme. I això, jo crec que les persones que van escoltar la tertúlia anterior, on en Josep i en Vicent, diguéssim, passaven llista, no?, a tot el que està passant dintre del sistema independentista de partits, és a dir, el que passa a Esquerra, el que passa a Junts, el que passa a la CUP, el paper d'Aliança, és a dir, passi el que passi, es formi un govern amb Salvador Illa, es torni a convocar eleccions, crec que és bastant evident que l'independentisme no sortirà reforçat, que l'horitzó per l'independentisme des d'un punt de vista electoral no és gens bo. Per tant, jo quan dic que el curs que ve veurem la revifalla de l'activisme independentista, ho faig pensant en una cosa que Josep sempre ha defensat en aquesta tertúlia, que és la importància de concebre'ns com activistes per la independència. I l'activista per la independència és activista per la independència, governi Esquerra, governi Junts, governi Puigdemont, governi Junqueras o governi Salvador Illa. L'activista de qualsevol causa, i l'activista independentista també, ha de poder fer la seva feina més enllà de que a nivell electoral la seva postura no sigui bona. I com que no serà bona, l'únic que ens queda com a activistes independentistes és fer d'activistes independentistes. I jo crec que hi ha un objectiu principal, i ara li passo la paraula a Josep, però des d'una minoria activista tornar a fer una cosa que sembla que en aquesta etapa que s'acaba molts havien deixat de fer, que és posar l'Estat en el punt de mira. Posar l'Estat en el punt de mira. És a dir, constantment la vida dels catalans i de les catalanes està atravessada per decisions que es prenen a Madrid. Decisions econòmiques, decisions polítiques, decisions culturals. És a dir, per tant, si la nostra vida i la nostra capacitat de desenvolupar-nos com a comunitat política estan totalment determinades i cada cop més escoltem Ayuso i aquesta gent, no? Estan decidits a arrambar amb tot, doncs no ens queda més remei que tornar a posar a l'Estat en el punt de mira. I això ho ha reclamat moltíssimes vegades en Josep, no?
Ara parla, perdó, us he de tallar perquè parlaves de decisions a Madrid i precisament hem de connectar abans que agafi un tren amb la Clara Ardèvol, que avui és a Madrid, on hi ha hagut una vista oral per l'operació Judas, per si se'ls amnistia a la gent de l'operació Judas, i abans que agafi el tren necessitem connectar amb ella un moment per telèfon, per tant, parem un moment aquest tema i anem a l'altre tema que ens ha marcat aquesta temporada per excel·lència, que és l'amnistia, i que precisament aquesta setmana hem tingut les primeres persones amnistiades. I unes persones que es podrien afegir a aquesta amnistia serien això, la gent de l'operació Judas. Clara Ardèvol, bon vespre.
Bon vespre.
De moment el que sabem és que la Fiscalia de l'Audiència Espanyola demana l'amnistia per als acusats de l'operació Judas. Seria el titular del dia, de moment, no?
Sí, seria el titular. Era el criteri esperable, tenint en compte que la Fiscalia de l'Audiència Espanyola i del Suprem ja havia demanat el mateix, no?, en el cas del tsunami democràtic, que també hi ha el delicte de terrorisme. Però Marta Durante, que és la tinent fiscal de l'Audiència Espanyola, doncs ha estat molt contundent. Ha dit que s'ha de demanar l'amnistia perquè l'exclusió de la llei en el delicte de terrorisme, que cita la directiva europea, el Conveni Europeu de Drets Humans, el dret internacional humanitari, una mica per dir que queda fora, hauria de quedar fora de l'amnistia tot allò que té a veure amb delictes contra la vida o tractes humans degradants, doncs aquí no aplica perquè no s'han vist ni tractes humans degradants, ni delictes contra la vida, ni greus vulneracions de drets humans, que una mica en síntesi seria el que quedaria fora de l'amnistia. Per tant, la fiscal ha estat contundent, ha dit ens hem de basar en fets, en certeses, no pas en suposicions, no? I per tant, com res d'això ha succeït, com això ha estat un terrorisme sense víctimes, doncs s'ha de demanar l'amnistia i la llei no deixa cap escletxa per no fer-ho, no?
I ara què, Clara? Des de les defenses, què esperen? Tu que has pogut parlar amb elles, crec que també has pogut parlar amb alguns dels acusats, que no sé com estan vivint aquests moments, perquè clar, porten molt de temps lluitant i no sé com estan vivint ara aquests moments.
Clar, en general les sensacions eren bones, la veritat, per part de les defenses, que dies enrere no les tenien totes perquè pensaven que aquesta discussió jurídica sobre l'escletxa que poguessin veure en la llei, no? Que no hi és, però que la poguessin veure, es preocupava una mica, i en canvi després del judici la fiscal ha estat tan contundent que la sensació era bona. També és veritat que l'acusació popular s'ha dedicat a criticar la llei d'amnistia i el jutge Guevara li ha parat els peus, que això suposo que també ha donat bones sensacions. I pel que fa als encausats hi havia Xevi Boigas i Eduardo Garzón, I bé, els dos primer estaven neguitosos i després més tranquils, més contents, però sí que m'han dit contents però esgotats, portem 5 anys de patiment. Boigues, fins i tot m'ha arribat a dir la meva mare quan m'ha passat tot això, no, ho va envellir de cop, és a dir, porten molt patiment acumulat, per tant, contents però també a l'espera, perquè l'Audiència Espanyola podria decidir finalment que no s'amnistia o canvia qüestions prejudicials i, per tant, prudents però de moment amb bones sensacions.
Perfecte, Clara. Et deixem pujar aquest tren. Abans, per això, només els que ens estiguin escoltant, els que ens estiguin veient, dir-los que demà VilaWeb fa una tertúlia especial presentada per tu, oi, Clara? Que a part de la tertúlia prosseguida tindran una hora més amb tu i uns convidats especials.
Sí, demà que és el dia de l'orgull, a motiu de l'orgull LGTBI. Doncs sí, parlarem una mica, no, d'aquesta onada reaccionària que hem vist als Països Catalans darrerament i què ha de fer el col·lectiu amb això, com està afectant, una mica quines són les conseqüències i quins són els reptes de futur, en definitiva.
Perfecte, doncs l'escoltarem també. Fins la pròxima, Clara.
Moltes gràcies. Adéu.
No sé què us sembla. Estàvem parlant... Perdó, us he tallat completament la conversa, però per recuperar una mica això de l'amnistia, que en realitat ens ha marcat tota la temporada. N'hem parlat moltíssim nosaltres des d'aquí, de si s'arribaria a un acord, si no s'arribaria... Sí, al final ja no ni en volíem per arribar a parlar, quasi bé. Però, clar, quan sento gent com els del 23S que realment s'ho han passat tan malament, pensant que hi ha un final en tot plegat, també em pregunto... Tot aquest dolor, al final, no caurà en res. És a dir, tampoc ells podran demanar res a canvi de... És a dir, no? És a dir, sí, s'acabarà el dolor, però hi haurà unes acusacions, els haurà tot el que els han destruït, perquè, en definitiva, la repressió destrueix a moltes persones.
La repressió no s'ha acabat, ho hem dit aquí moltes vegades. Jo crec que avui, si agafam una mica de perspectiva i feim balanç, ho vam dir una vegada i tampoc, no, jo no he volgut insistir-hi ni m'aixecar-ho gaire, però la fotografia panoràmica, diguéssim, de les coses, és que durant aquest any hem assistit a la fi del procés. És a dir, ens agradi o no ens agradi, entre el pacte de l'amnistia i la pèrdua de la majoria independentista al Parlament, que n'és la conseqüència política, s'ha acabat institucionalment el procés d'independència. No s'ha acabat el conflicte amb l'Estat. No s'ha acabat la lluita per l'alliberament nacional de Catalunya. Això no s'ha acabat. I això, com deia Albano, i jo estic completament d'acord, des de baix revifarà i revifarà amb força i revifarà més potent i més sòlid. Potser poc a poc, però serà més sòlid, serà més irreversible. Ara, entre l'amnistia i tota la desfeta institucional dels partits independentistes, hi ha un lligam molt clar, que és una estratègia equivocada i una aposta, diguéssim, per solucions personals per acabar amb la repressió sense horitzó polític. Jo conec personalment alguns dels afectats de l'operació Judes. Si arriba el dia que quedin lliures de càrrecs, me n'alegraré personalment per ells molt. Sé que són persones de pedra picada i que lluiten i estan disposats a lluitar fins on calgui. El desgast de qualsevol lluitador és important durant tots aquests anys. No
cal,
sabem què passarà. No sabem què passarà.
Que han arribat a entrar, però, vull dir, que no han estat
a la presó.
Han
estat a la presó injustament, han estat perseguits injustament, i per tant això no s'hauria d'acabar només amb una amnistia. S'hauria d'acabar amb una reparació i amb una garantia de no repetició, que és el que diuen els documents internacionals sobre les amnisties i sobre les vulneracions de drets humans. Han estat víctimes d'una persecució política absolutament contrari als drets fonamentals i, per tant, no hauria d'acabar només amb una amnistia. I no s'ha acabat. I jo avui estava una mica pertorbat per una cosa que no m'agrada. És a dir, la Fiscalia Espanyola és l'enemic, és l'exèrcit enemic, que tàcticament ara faci posicionaments que personalment li vagin bé a persones represaliades, està bé, però a mi encara em pertorba veure independentistes celebrant els posicionaments de l'enemic. Això no m'agrada. Això no és bo, no és cap victòria. I per tant, escolti'm, si hi ha beneficis, agafem-los. Si hi ha a algunes coses que se solucionen a nivell personal, a nivell legal, a nivell jurídic, d'acord, però jo no vull veure celebrar els posicionaments de l'enemic.
A part que, aquest, que la fiscalia, que avui ha defensat Marta Durántez, no era el fiscal que portava aquest cas, és a dir, que l'han canviat precisament perquè defensés el que... És a dir, que no és tot tan bonic dintre la fiscalia.
És que, a més, hem de tenir en compte que això ara és la fiscalia del PSOE. Uh-huh. No és l'Estat. Ara això no representa l'Estat. I, per tant, l'Audiència Nacional, el Tribunal Suprem, els tribunals faran el que els doni la gana. I aquí hi ha una acusació, ho recordava Anna Clara, aquí hi ha una acusació popular. Uh-huh. Per tant, el que faci la fiscalia, si, a més, els tribunals saben que no ho fan de bon grat, sinó que ho fan per instruccions polítiques, s'ho rifaran, faran el que voldran igualment. Jo vull recordar, i això ve de molt, 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 molt lluny. Recordarà la gent, si no ho recordaré jo, que el 2018, per una ordre política, el fiscal del Suprem, em sembla que ja era el Suprem, va demanar la llibertat d'en Quim Forn, per raons humanitàries. I en Llarena va dir que tururú, que el que digués la fiscalia, que a més ho feia per raons, per instruccions polítiques, que li era igual. Per tant, això pot passar perfectament. I pot ser, jo crec, a dia d'avui, que encara segueix sent molt probable que algun tribunal, el Tribunal Suprem o l'Audiència Nacional, presenti una qüestió prejudicial sobre el tema del terrorisme. De fet, és més probable que el prejudicial de Luxemburg sobre l'amnistia pivoti sobre el delicte de terrorisme que no sobre el delicte de malversació ara mateix, pel que he llegit i pel que m'han explicat. Per tant, jo crec que malauradament no estem per celebrar res encara.
Jo
digues,
sobre aquesta qüestió diré una cosa que en Josep no pot dir perquè és una persona amb capteniment, però jo sí que ho vull dir. Jo he llegit el tuit que va publicar en Josep, em sembla que va ser avui, no, Josep? On t'explicaves les teves... L'escrit on t'explicaves les teves raons per no voler acceptar l'amnistia. I jo quan el llegia, que sembla que tinguem aquesta dicotomia, no?, de que si l'amnistia és bona, no, si és dolenta, si s'ha d'acceptar, si no l'ha d'acceptar. I quan jo llegia el posicionament d'en Josep, que a banda de ser un company d'aquesta tertúlia, li agradi o no, és un líder polític d'aquest país que ha desenvolupat tasques institucionals d'alt valor polític. Mentre llegia la seva explicació de per què ell no accepta l'amnistia, se'm presentava de manera cristal·lina una qüestió. És a dir, tots els activistes han d'aprofitar al màxim tot el possible, tot el que es pugui gratar de l'amnistia. Això a mi m'ho va explicar moltes vegades l'Àngels Martínez Castells, no?, en l'època de la repressió franquista. Escolta'm, calia mentir, calia dir que sí a tot, que no a tot, però calia no caure en les garres del franquisme, calia no caure en les garres de... És a dir, una acció, no?, de guerrilla, de perseverància, de jugar amb totes les eines. Ara bé, una cosa són tots aquests activistes i una altra són uns líders polítics que es van comprometre davant un moviment polític a enfocar un conflicte, en aquest cas el conflicte contra l'Estat. La distinció crec que és clara. Una cosa és els beneficis que pugui tenir el moviment entre les seves bases i els seus activistes, i una altra és l'ús que en facin els líders polítics. I aquí, vull dir públicament, diguéssim, que em sembla que la manera d'entomar el fet de l'amnistia com a líder polític des d'un punt de vista de missatge polític de la batalla política de fons, que és una batalla contra l'Estat, jo convido a la gent que llegeixi aquest escrit que ha publicat en Josep Costa explicant per què no vol l'amnistia. No és una qüestió de posar-se de cul amb tot, com molts volen fer creure, no? De dir, home, ja estan els que es queixen, mira que l'amnistia ha ajudat aquesta gent d'ajudes. No confonguem els activistes i tot el que puguin treure de l'amnistia. Està ben tret. Ara, els líders polítics d'un moviment han de tenir un capteniment diferent, crec jo, i assumir una sèrie de coses si es vol ser coherent. I jo crec, i aprofito per dir-li a Josep, que em sembla una manera d'entomar el moment com a líder polític molt encertada. I si ho pots explicar, perquè potser hi ha gent que ens està mirant i no ha llegit el tuit que he llegit jo, si pots fer un resumen, sisplau.
Sí, i no ets l'únic, a més, anava a afegir, Josep, que no ha sigut l'únic. L'Eugeni, l'Eusebi Campdepadrós també va cap a la teva direcció de no voler ser amnistiat, i nosaltres hem parlat diverses vegades que Roger Espanyol també va cap a aquest sentit, no?
A veure, clar, la situació és una mica difícil, perquè al final l'amnistia l'han pactat el conjunt de líders del moviment independentista a nivell institucional i a nivell de partits. Per tant, és, ara ho veiem, no? Al final, l'amnistia és el resultat dels 6-7 anys de renúncies dels líders independentistes. És a dir, perquè es demostra que la prioritat política dels partits independentistes aquests anys ha estat aconseguir aquesta amnistia. Per tant, escolti'm, seria estrany que després no s'hi acollissin, no? Si és l'únic pel qual realment han lluitat. L'únic...
Jo no hi estic d'acord amb això que acabes de dir. Clar,
és... L'únic pel que realment s'hi han deixat la pell és per aconseguir aquesta amnistia.
Jo no estic d'acord. És a dir, jo crec que l'exili ha treballat durant molts anys per defensar moltes coses, però també segurament certes lluites en certs moments deixen de tenir sentit i poden tenir altre sentit unes altres. Al meu entendre,
Escolta'm,
Josep.
No podria ser, Txell, no podria ser que un lideratge del moviment independentista català treballés per l'amnistia de tota la gent que als carrers va patir la repressió, però ells, com a líders, prenguessin una altra posició? Això també
no, perquè l'amnistia no juga, és a dir, l'amnistia és per tothom, l'amnistia no és com l'indult, que és per unes persones concretes, i això ho hem parlat diverses vegades.
No, per en Josep no, perquè en Josep ha dit que ell no vol aquesta amnistia.
La Josep no vol l'amnistia, però sabem, Josep, que... És a dir, que no depèn de que tu demanis que no te la donin.
Evidentment, l'amnistia és una llei d'obligat compliment.
La llei,
però el que...
És a dir, és un gest...
El que jo he al·legat és que Nacions Unides, en els seus criteris, en els seus principis de lluita per als drets humans i contra la impunitat, diu que rebutjar una amnistia és un dret. És a dir, que no ens poden imposar una amnistia en la mesura en què es pot entendre com un perdó, com una acceptació de culpa. I, per tant, que sobretot i especialment quan hi ha una persecució política, quan hi ha una vulneració dels drets polítics d'una persona, hi ha d'haver un dret reconegut a rebutjar aquesta amnistia i a demanar una reparació i a demanar, sobretot, una nul·litat completa i una pèrdua d'efectes total d'aquestes persecucions judicials. Per tant, jo estic aquí. I és evident que després veurem tot el que d'això, tot el que en resulta. Però jo crec que es podria perfectament mantenir un posicionament no només simbòlic, sinó polític, de dir, escolti'm, no, i jurídic, de dir, escolti'm, és que els persones que hem estat perseguides políticament, si algú ha comès un delicte, l'amnistia potser és coherent acceptar-la, però si tu dius que t'han perseguit per raons polítiques i que mai no has fet res il·legal, mai no has comès cap il·legalitat, sinó que les il·legalitats les han comès ells, que els delictes les han comès ells i que les vulneracions de drets humans les han comès ells, això no ho repara una amnistia, això no pot acabar amb una amnistia. Per tant, aquesta és una lluita política i no, això no és només simbòlic. No és només simbòlic perquè, a més, està en els tribunals internacionals i vull que continuï el treball internacional, en els tribunals internacionals. I deies abans que hi ha hagut la lluita de l'exili. Escolti'm, perdó, vull dir, jo he participat en la lluita de l'exili des de la cuina. I només hi ha una persona que hagi dedicat més hores des d'un punt de vista jurídic que jo. I més dies lliures i més vacances i més nits sense dormir per aconseguir tot el que s'ha aconseguit. I per això ens sap greu que s'hagi deixat a mitges, perquè les sentències de l'exili encara no les tenim. les sentències de l'exili, ja ningú se'n preocupa. O sigui, ara em posaré un exemple que tothom entendrà. Tal dia com avui, fa 5 anys, estàvem absolutament tots pendents de la Junta Electoral, de la proclamació dels eurodiputats, de si podrien o no podrien prendre possessió, de si s'acceptaria el seu jurament o no s'acceptaria el seu jurament. Aquest dilluns hi ha convocada la Junta Electoral els eurodiputats electes per anar a jurar. Antoni Comín, que ha estat elegit eurodiputat, no podrà anar a jurar el seu càrrec. Ningú està pendent d'això. Ningú li importa. Ningú sap si en Comín serà eurodiputat o no serà eurodiputat, perquè no hi ha una sentència definitiva encara al Tribunal de Justícia, però ningú li importa. És a dir, això s'ha acabat, aquesta lluita s'ha acabat, s'ha deixat a mitges. I, per tant, això a mi em sap greu, també. Mm-hmm. Perquè, és a dir, això tenia tot el sentit i s'aconseguien moltes victòries per rematar-ho. I jo fa molt de temps, de fet, ho vaig dir quan ningú s'imaginava que pogués haver-hi una amnistia. Vaig dir, la millor manera per a Espanya d'acabar amb l'exili era un pacte. Clar, som aquí.
Tinc un dubte, amb tot això, escoltant-vos, perquè jo entenc que políticament el que esteu defensant, però també entenc que personalment, és a dir, com a ciutadana, no sé si sóc capaç d'exigir a uns polítics o a uns activistes que renunciïn a una amnistia quan ens estan demanant presó, quan porten 7 anys d'exili, quan, és a dir, per exemple, ara em ve el cas de Valtònyc, hi havia gent que li va dir traïdor per pactar en el segon judici que va haver-hi a Sevilla. A mi no em semblava un traïdor. A mi em sembla no, que no. Diu, fins aquí he arribat, no puc més amb aquesta lluita.
És que no hi ha cap activista que se li pugui demanar continuar indefinidament.
Però justament això era la distinció que jo volia fer. És a dir, a una persona que va anar a defensar unes urnes, que va perdre un ull com en Roger Espanyol, a la gent de l'operació Judas. És a dir, a tota aquesta gent no se li pot demanar ni un gram més de tot el que ha suportat. I no se li pot demanar cap coherència estranya de que si l'accepten, de que si no sé què. A Valtònyc no se li pot demanar un gram més. Als líders independentistes que voluntàriament es van presentar davant de la societat per dir, confieu en nosaltres perquè nosaltres ens posarem davant per enfrontar-nos a un enemic poderós, escolta'm, i jo crec que això també forma part de tot el que hem de repensar de cara a futurs embats. És a dir, enfrontar-se a Espanya és perillós. I si un líder que es reclama independentista no està disposat a acceptar el perill d'enfrontar-se a Espanya, escolta'm, jo a un polític sí que puc demanar-li una coherència. És a dir, Txell, insisteixo en la importància de separar les qüestions. Aquí no se tracta, aviam, qui li hagi dit traïdor amb el Toni, que a banda, de, entre moltes altres coses, és més tonto que d'allò. És a dir, ara, demanar-li als líders independentistes que pel bé del moviment i pel bé del futur de la lluita per la llibertat del país mantinguin unes posicions coherents amb un fet que és el que Josep remarcava al principi, de que estem en guerra contra l'Estat. És que això hem de ser...
L'Estat és l'enemic. La Fiscalia és l'exèrcit enemic. Els tribunals són l'exèrcit enemic.
Per això,
és a dir,
per això mateix...
Per tant, però què vol dir això? Vol dir que si tu t'encausen, si tu causen mans de l'exèrcit enemic, no pots seguir liderant políticament? És que és una cosa bàsica, que tots els moviments d'alliberament nacional la saben. Els líders capturats per l'enemic no poden dirigir un moviment d'alliberament nacional. Això no passa enlloc. I, per tant, refermant el que tu deies, evidentment que hi ha una distinció entre els activistes i els líders polítics. Els líders polítics poden perfectament acceptar indults, poden perfectament acceptar amnisties, negociar amnisties, si s'aparten de les posicions de lideratge. Aleshores, cap retret. Tots els reconeixements que per la seva lluita i ja està. Però el que no pots fer és estar en mans de l'enemic, que la teva llibertat personal depengui de la Fiscalia Espanyola, depengui del govern espanyol, depengui dels tribunals espanyols, i tu segueixis dirigint el moviment independentista. Aquest és el problema. I, per tant, escolti'm, no, els líders no poden acceptar mesures de gràcia de l'enemic i, a la vegada, mantenir les posicions de lideratge polític.
I tinc un altre dubte, perquè aquests dies, veient la gent que estava sent amnistiada, no?, em plantejava, malgrat tot, l'amnistia, ja diem, no acaba la repressió ni molt menys, però malgrat tot, la gent amnistiada, hi ha gent que per ella no s'acaba tot, no? Per exemple, hi ha gent que ha estat amnistiada però que viu amb risc de pagar 60.000 euros. És el cas de l'Òlex, un jove d'Arenys de Mar, que va rebre la condemna més alta de les protestes post-sentència, que li van demanar 7 anys i mig de presó. Aquesta setmana el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va notificar-li que era un dels amnistiats. Ara bé, en la resolució del tribunal dona per provats tots els fets pels quals se'l va condemnar a l'Audiència de Barcelona, que acusava a ell i a Francesc Colomines, una altra persona que també ha estat amnistiada, els acusaven d'haver encapçalat els disturbis de la plaça d'Urquinaona el 18 d'octubre de 2019 i d'haver causat lesions a agents de la policia espanyola, amb llançaments d'objectes com ara pedres, llambordes i fins i tot pirotècnica. Al moment que es donen provats aquests fets, deixen la porta oberta a que aquests policies espanyols, aquestes, entre cometes, víctimes, o puguin anar a la via civil i els hi puguin demanar aquestes multes que en el cas de l'Òlex poden arribar als 60.000 euros. Això, la llei d'amnistia, és una porta que ha deixat oberta. Per tant, l'Òlex encara li queda una lluita de demostrar que no ha de pagar aquests 60.000 euros.
Bé, i serà molt difícil, perquè els fets provats en una sentència penal vinculen un tribunal civil. És a dir, per tant, no pot discutir ara si va tirar o no va tirar aquestes llambordes o si va lesionar o no va lesionar aquest policia. Simplement ha extingit la responsabilitat penal. I la llei d'amnistia té dos forats importants en aquest tema, que diu que, un, les indemnitzacions o responsabilitats des d'un punt de vista econòmic que puguin tenir els amnistiats no queden inclosos amb l'amnistia, no se'ls perdona les responsabilitats civil o les indemnitzacions que hagin de pagar, per exemple, a un policia que els ha reclamat, i en canvi la llei diu que es descarta radicalment qualsevol indemnització a les persones amnistiades pel temps que han passat a la presó injustament, pel temps que han estat perseguits, etcètera, etcètera. És a dir, per tant, clar que moltes persones amnistiades es poden trobar havent de pagar indemnitzacions a policies o a gent que els denunciï, i en canvi ningú veurà ni un euro d'indemnització per haver estat detingut injustament, per haver estat a la presó injustament, etcètera, etcètera.
Que això també serà la lluita que entenc que comença ara.
És a dir que... amb la llei està claríssim tot això, no hi ha discussió. Amb la llei no hi ha discussió. No serà indemnitzat ningú i s'hauran de pagar les indemnitzacions que reclamin els policies o funcionaris o persones que diguin que han estat víctimes dels amnistiats.
I només aquells que hi ha la sentència? O, és a dir, per exemple, l'operació Judas no arribarà a haver-hi sentència?
No, és a dir, clar, si no hi ha sentència, aleshores sí que hi ha marge perquè es puguin discutir els fets.
Vale.
Però el que està clar és que si algú, si hi hagués el cas, em sembla que l'operació Judas, no sé si els reclamaven cap indemnització per ningú.
No, tampoc no hi ha cap
víctima. No hi ha cap víctima, per tant, no seria el cas, però clar, totes aquestes històries aniran lluny. I ara que dius tots aquests casos que hi ha hagut, deixa'm dir una cosa que a mi jo crec que en Albano me l'havia sentit dir alguna vegada en alguna xerrada, i ara no recordo aquí si ho havíem comentat o no. De moment, l'amnistia s'està aplicant de manera diligent per al Tribunal Superior de Justícia.
Correcte.
Jo havia dit, havíem comentat i n'havíem fet qüestió fa temps, de que la secció d'apel·lacions penals del Tribunal Superior de Justícia estava aplicant com una amnistia encoberta, que era rebaixar totes les penes perquè ningú anés a la presó. És a dir, la sala d'apel·lacions, de la secció d'apel·lacions del Tribunal Superior de Justícia s'ha encarregat de que de moment no hagi entrat cap persona directament acusada per independentista en els últims anys. No? És a dir, que potser era molt important l'amnistia, és a dir, però que a nivell de recursos, a nivell d'apel·lacions i tal, teníem un tribunal que estava rebaixant totes les condemnes per evitar que hagués d'entrar ningú a la presó. I ha estat, casualment, supòs, el dia que s'ha aprovat l'amnistia que ha entrat el primer activista a la presó. Mm-hmm.
Correcte. Continuem tenint un activista a la presó, això és cert.
Bueno,
i en Pablo Hasél.
En Pablo Hasél a la presó. Jo he començat aquesta tertúlia dient, escolta'm, el curs que ve serà el del renaixement o el revifament de la lluita independentista, de l'activisme independentista.
Sí, recuperem l'optimisme, Albano, sisplau.
No recuperem l'optimisme, que sí, però el que vull dir és que per anar bé, el curs que ve no hauríem d'estar parlant de com s'està aplicant i quines lluites se'n deriven de tota la qüestió de la llei d'amnistia pels fets de procés, sinó com entomem la repressió que vindrà si fem les coses bé. Uh-huh. És a dir, si el moviment independentista fa un 10% dels deures que ha de fer, tindrem repressió. És a dir, si fem bé les coses, en la propera temporada de la tertúlia proscrita haurem de parlar de la repressió espanyola. És a dir, si fem front als plans del PSC a Barcelona en contra de la llengua catalana, en contra de que la gent pugui viure a Barcelona, en contra de la espanyolització a marxes forçades que s'està imposant a la capital del país, hi haurà repressió. Això és evident. Si defensem els serveis públics, si com a independentistes ens plantem davant de la vergonya de Rodalies, hi haurà repressió. Temporada que ve no estem parlant de la nova onada de repressió de l'Estat, és perquè els independentistes ens haurem rendit i desaparegut. És a dir, el meu optimisme és que en comptes de parlar de l'amnistia del que va passar el 2017, estiguem parlant de com fer front a la repressió de l'Estat espanyol. I aquella repressió només vindrà si nosaltres fem el que hem de fer. Si nosaltres ens plantem davant del que està fent l'Estat espanyol. Jo vull posar sobre la taula una qüestió que sembla que... És a dir, hi ha un acte de collboni amb l'alcalde de Madrid, aquell, com es diu?
Ai, ara quedarem aquest malament. Almeida.
És a dir, s'estan pavoneando bé el rei a Barcelona ha fet terra cremada del nostre país, a demostrar el seu poder, a demostrar que són l'imperi que ha vençut. Si els catalans som capaços de fer el que s'ha de fer davant del que estem veient, hi haurà repressió, i el curs que ve haurem de parlar de la repressió. I insisteixo, no és que la vulguem, és que només no hi ha repressió si ens convertim en fervorosos espanyols. I jo crec que en aquest país hi ha molta gent que no té cap intenció de convertir-se en un fervorós espanyol. I, per tant, l'optimisme meu és que, com a final d'etapa, haurem d'entomar nous reptes com a activistes. I, sens dubte, perquè, escolta'm, potser algú s'ha begut l'enteniment i es creu aquesta payassada del retrobament i de l'Estat espanyol inclusiu i plurinacional i tot això. Però la qüestió és la que és, i és que mentre hi hagi un independentista que faci alguna cosa, l'Estat estarà per reprimir. La nostra feina és fer alguna
cosa. Sí. Però precisament, una de les coses que... Ens queden pocs minuts, diguéssim, a tertúlia, i una de les coses que volia parlar i acabar és això, no? què en traieu d'aquesta temporada política i què n'espereu d'aquesta nova temporada? L'Albano diu, no? Espero aquest renaixement de l'independentisme. Costa, no. Tu què esperes que passi aquesta nova temporada?
A veure, jo crec que... Sóc exactament igual de pessimista sobre la classe política que fa dos dies i que fa dos mesos i que fa dos anys. Però sóc molt optimista amb el país. I a més estic convençut de que quan s'acabi, diguéssim, de aquesta catarsi, no?, que parlàvem la setmana passada, quan s'acabi aquesta catarsi, si veurem les coses més clares. Ho veurem tot d'una manera més directa i sense... Jo crec que sense relats inventats, sense jocs de paraules, jo crec que afortunadament tot això s'acabarà. Jo crec que la gent ja no es deixa enredar, i és una part d'aquest fenomen desafortunat, perquè en el fons no és una bona notícia de l'abstencionisme, és que la gent ja no es creu la propaganda, ja no es creu certes coses i està en aquesta actitud de dir quan això vagi de veritat, quan això vagi de veres ja m'ho direu. Però la gent té la capacitat de lluitar, ho farà. La gent va començar això. Això va començar a la gent. Va començar als pobles, als barris, als municipis, als ajuntaments. L'altre dia no ha passat res. Però l'altre dia va haver un alcalde que li varen dir que retirés una estelada perquè hi havia eleccions i va dir que no retirava l'estelada, que no la volia retirar. Per tant, escolti'm, encara queda gent en el territori, queda gent a les institucions més pròximes dels ajuntaments i tal, que planta cara i que plantarà cara i serà molt fàcil que tornin a sorgir elements de conflicte. Al final, el que ens cal és això. El que cal és que la gent, des de baix, des de fora, perquè des de dins ningú ho farà, torni a activar el conflicte. I que el conflicte nacional, que el veiem ara ho deies a Barcelona, amb tota la seva cruesa, però que està tot arreu, el conflicte nacional. Que el conflicte nacional no s'ha acabat. Que institucionalment alguns es poden haver rendit, alguns poden haver optat per evitar qualsevol tipus de conflicte, però el conflicte hi és. El conflicte no se'n va i el conflicte serà més viu i serà més cruent que mai. I evidentment, com ara deia en Albano, si hi ha conflicte, hi haurà repressió. I ja sé que no... Jo no m'alegraré que ningú pateixi la repressió. Però si no hi ha repressió és que no hi ha lluita. Si no hi ha repressió és que no hi ha conflicte. Per tant, hi ha d'haver repressió si estem lluitant. Si no n'hi ha, és un mal símptoma. De la mateixa manera que, i ara vaig a dir, no sé, supos que tothom ho entendrà, no és que jo trobi a faltar ningú, però si no hi ha ciutadans al Parlament... Potser és que el conflicte institucional, el conflicte polític, s'ha esvaït, perquè ells també representaven la força de resistència o la força, diguéssim, de xoc que va posar l'espanyolisme per aturar la independència. I que la força de xoc de l'espanyolisme per aturar l'independentisme hagi desaparegut també és un símptoma d'on som.
Trobes falta Carrizosa?
No, ho he dit clar, eh? Jo no trobo a faltar ningú.
T'estava provocant, Costa.
Però és evident que si no hi ha repressió i si no hi ha força de joc de les... Vox, evidentment hi ha Vox. Uh-huh. I per tant, hi ha aquest espanyolisme desacomplexat i radical.
Però, hi ha un PP amb uns resultats que no havia tingut mai.
Hi ha més dreta i extrema dreta al Parlament de Catalunya que mai. Hi ha una majoria espanyolista en el Parlament de Catalunya. És que, clar, però clar, no hi ha conflicte. Uh-huh. És a dir, com que ells ara, per tots els errors i per totes les, diguéssim, coses mal fetes dels partits independentistes, ara mateix hi ha una majoria unionista al Parlament de Catalunya, clar, és que no hi haurà conflicte. Quin conflicte hi ha d'haver si controlen les institucions ells? No hi haurà conflicte. I deies abans, hi haurà govern o no hi haurà govern? No ho sé. El que sé és que no hi haurà conflicte.
Álvaro, demanaves la paraula.
No hi haurà conflicte a nivell parlamentari.
L'hem de fer nosaltres al carrer.
Per això, fins i tot a nivell discursiu es poden fer discursos i tal, però el conflicte només vindrà... Tu abans deies que hi ha una part de la gent, una part de l'independentisme, que diu, escolta'm, quan això vagi de veritat, ja m'avisareu. Doncs escolta'm, avisats que Déu. Per què? Perquè, escolta'm, el nivell de confrontació, per exemple, jo abans deia, ostres, el curs que ve, el futur, el renaixement de l'activitat, de l'activisme independentista. Espanya ha apujat el nivell per escombrar la llengua catalana d'allà on pugui. I quan dic Espanya, no dic els quatre bojos de Vox al Parlament Balear, a València, també dic el Partit Socialista a Catalunya. És a dir, Espanya, tota ella, ha pujat el nivell de persecució i d'intent d'esborrar la llengua catalana. La meva qüestió és, aquí hi ha dues opcions, o fer-hi front o rendir-se i donar la llengua catalana per perduda. Hi haurà gent que dirà, bueno, ja em cridareu. Bueno, cada un que faci el que cregui. Jo crec que davant d'aquesta pujada per part de l'Estat hi haurà molta... a més, veient que a nivell parlamentari ningú farà res, doncs hi haurà molta gent que estarà disposada a plantar cara i a assumir que si l'Estat ha pujat el nivell de persecució, caldrà pujar el nivell de confrontació. Fins ara, bueno, quatre tuits dient aquest professor no m'ha volgut fer la classe en català, en aquest comerç m'han fet fora per parlar en català, aquest metge... Bueno, doncs, com a ciutadania haurem de començar l'autodefensa. I parlo de la llengua, parlo del que passa a Barcelona, abans estàvem parlant, parlo dels serveis públics, dels trens, ho seguirem acceptant, ho seguirem fent quatre tuits i ja està? Jo crec que no. Jo crec que la societat catalana això no s'ho empassarà, perquè sí. Per tant, aquestes lluites hi són. Escoltem, el discurs sobre el finançament, lo que arriba a dir Ayuso i tal, de veritat, nosaltres ens quedarem de braços plegats i no donarem... com a moviment, no els nostres representants al Parlament, nosaltres com a moviment no donarem cap resposta. I després tenim moltíssimes coses a pensar, perquè tot aquest nou escenari al que s'enfronta el país, pues, caldran eines per pensar conjuntament, per aprofundir en el pensament. No pot ser que estiguem fent segons... vull dir que l'independentisme al final estigui fent debats sobre segons quines coses, que algunes poden ser més importants que d'altres, però, escolta'm, el nivell de pensament de l'independentisme també ha de pujar, perquè el que estem veient en els representants institucionals, els vells i els nous, és bastant poc. Per tant, escolta'm, jo crec que feina ja hi haurà, perquè, escolta'm, no crec que Collboni i Illa aconsegueixin el que no va aconseguir Felip Cinquè.
Segur que no. No, i jo crec que... A veure, i després ens dirà, però què proposeu? Però què proposeu? No? Això us ho diu moltes vegades. Mm-hmm. I al final, tot això ara que deien Albano, es tradueix en desobediència civil. Jo crec que hem dit que no podem comptar amb les institucions, perquè, d'acord, ara són de l'enemic, les institucions. Bé, sempre ho han estat, però ara més que mai, amb la Generalitat en mans d'una majoria espanyolista. Els partits i una majoria de les entitats estan més preocupats per la situació personal dels lideratges que no per dissenyar noves estratègies, per renovar-se, per entomar una nova fase del conflicte. Però la gent, l'activisme, li tocarà entomar això, li tocarà liderar. I la manera de liderar és activant des de fora, des de baix, el conflicte que no hi haurà a les institucions. O sigui, quan va començar el procés d'independència, hi havia un tripartit presidit per Montilla. Uh-huh. I hi havia això, dos consellers que ara estan en el governet, encara ja hi eren allà. No? I conflicte no n'hi havia cap. El conflicte va sortir de baix. Va sortir d'aquella gran manifestació per les infraestructures, després per les consultes, per la sentència de l'Estatut, etc etc. Tot això va activar un moviment de base. I això és el que hem d'activar. I jo crec, i fa temps que ho he defensat, però ara, més que mai, la clau és la desobediència civil, perquè és l'autoresponsabilització dels activistes en la seva lluita i que permet, entre altres coses, que una sola persona o un grup de persones ben organitzades, amb un bon relat, amb les idees clares i amb la determinació suficient, poden desafiar l'Estat, poden desafiar el sistema judicial, poden desafiar el sistema polític, poden desafiar, diguéssim, les mesures repressores i tota la dominació espanyola que seguirem patint. Per tant, escolti'm, ara ens toca pensar cadascú des del nostre lloc, cadascú des de les plataformes que tenim, des de les oportunitats que tenim, des de les entitats allà on estem, etcètera, etcètera, com podem tornar a generar aquest conflicte que està latent, tornar a fer aflorar. En realitat només hem de fer aflorar el conflicte profund que tenim, perquè ara mateix els pactes amb el PSOE, els pactes aquestos que tenen aquesta conseqüència tan desafortunada que deia abans, no? Que hi hagi gent aplaudint a la Fiscalia Espanyola, doncs aquests pactes estan adormint el conflicte. Però mentrestant, per sota, el conflicte el tenim en els comerços, el tenim a la sanitat, el tenim a l'hora de trobar casa a Barcelona i a molts llocs del país. Aquest és el conflicte nacional que està més intens que mai. Mm-hmm. Per tant, escolti'm, socialment, institucionalment, el que cal és fer aflorar aquest conflicte, perquè soterrat, aquest conflicte ens destrueix.
Mm-hmm. Escoltant-vos, m'ha vingut al cap que justament aquesta setmana parlava amb l'actor Sergi López i em deia una cosa que crec que va en relació amb el que esteu dient vosaltres. No hem de pensar tant individualment, ens hem d'organitzar passi el que passi. Això no s'ha acabat ni s'acabarà mai fins que siguem independents. Sempre hi haurà algú que voldrà lluitar. Si existeix un poble i el poble es vol governar, no tens cap argument per anar-hi en contra. El procés de Mas, potser això sí que s'ha acabat, perquè ara li interessa dir que s'ha acabat. Però hi ha una cosa latent. Potser no es presenten els partits, però sí en la gent. Espero que sortim d'aquesta depressió i tornem a bellugar-nos. Doncs crec que, d'alguna manera, Sergi López resumia també una mica el que estàvem dient nosaltres. Nosaltres...
És bon actor, sí, imagina't.
Imagina't. Bueno, i de fet, hem titulat defensant això, que els actors també poden parlar de política, que cada vegada sembla que no es pugui parlar...
A vegades tenen més credibilitat i parlen més bé que molts polítics, perquè jo crec...
També.
És a dir, una de les coses que calen és jubilar molta gent dels que escriuen els discursos. A vegades els polítics no escriuen els seus propis discursos. I jo crec que realment molts dels redactors de discursos dels polítics els haurien de renovar, perquè jo no he sentit cap idea nova des de fa molt de temps. I aquestes idees són fresques i realment descriuen, fan una anàlisi correcta i donen la recepta, que és que la gent s'autoorganitzi i s'empoderi.
Jo, Txell, abans de que ens acomiadis...
Sí, perquè aquí poc l'Aleix em farà tancar la paradeta. Sí.
No, jo vull dirigir-me a la gent que ens mira cada setmana i que nosaltres ho parlem, no? De vegades, de dir, ostres, com podem, en aquesta tertúlia, al final, a banda de situar-nos en un punt analític, de dir, bueno, anem a descriure el que passa... trencar la idea aquesta del principi de realitat, no? O sigui, parlar i desitjar i intentar trobar mitjançant la parla, no? Els horitzons que ens poden portar a fer més coses, no? I llavors també vull agrair, no sé si és la paraula agrair, no? Però vull dir, tota aquesta gent que mira la tertúlia i que de vegades fan comentaris i en aquest punt heu dit això i no estic d'acord. És a dir, això és fantàstic, això ho hem de cuidar. Fixem-nos, TV3, la direcció responsable, la idea de la despolitització, és a dir, el que necessiten és que no passi el que passa en aquesta tertúlia, fins i tot quan la gent no hi està d'acord. I dic en aquesta com en tants altres espais on s'està fent feina. Però vull dir que a la gent que ens mira, que ens té paciència també, perquè també, bueno, no són perfectes, doncs, ostres, que fins i tot per estar en desacord ens trobem, ens mirem, ens contestem els tuits i això és el que... crec que més por li fa a l'estat que ens voldria tots callats i despolititzats.
Doncs...
Em permets...
Sí, permeto curt, però sí.
Ara, per acabar, ara toquen les vacances, no sé si segueixes aquí, Albano, toquen les vacances, toca el descans, diguéssim, de l'estiu, toca renovar forces, renovar idees i després tornarem amb més ganes i amb més de determinació. I en Albano s'ha quedat somrient, però no ens...
Crec que l'hem perdut, mira. Acabarem la tertúlia amb Brusqueta.
Acabarem amb ell sense acomiadar-se. Ja havíem fet aquesta última intervenció, però jo li volia proposar, i ja li diré després, que tornem a sortir al carrer i que tornem a fer tertúlies pels llocs i tornem a fer... actes amb la gent per, sobretot, per transmetre amb fets, amb aquest fet modest, que això no s'ha acabat i que tenim ganes de continuar amb força.
Ara està molt bé, perquè com que no hi ha l'Albano no et pot respondre, per tant, ho sabrem al setembre, això, que és quan tornem nosaltres. Això sí, tenim un compromís. Si tenim nou president, tornarem, farem una excepció, farem una cosa, alguna cosa especial per poder analitzar tot allò que passi, ja que això, si passa alguna cosa excepcional políticament, no volem faltar a la nostra cita, però si no, ens veiem al setembre.